Són les 12, l'hora de l'Àngelus.
L'àngel del Senyor anuncia a Maria i concebé per obra de l'Esperit Sant.
Déu vos salve, Maria.
Heus aquí l'esclava del Senyor. Facis en mi segons la seva paraula.
Déu vos salve, Maria.
I el Verb es feu home i habita entre nosaltres.
Déu vos salve, Maria.
És migdia, l'hora de l'Àngelus.
Ràdio Estel, informatius.
Passen gairebé 2 minuts de les 12 del migdia. Bon dia, us informa Júlia Julbe. La Comissió Europea fa marxa enrere i no obligarà els pagesos a reduir a la meitat l'ús de pesticides a Europa. De fet, una de les mesures estrella del Pacte Verd. La presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, ha anunciat que opta per retirar aquesta mesura després de no ser ben rebuda per bona part del sector agrícola, ni tampoc per part del Parlament Europeu. La proposta sobre pesticides no només plantejava reduir-los, sinó també retirar els més perillosos del mercat l'any 2030. I a aquesta hora, afectacions molt importants de mobilitat per les protestes dels pagesos que tallen diverses carreteres arreu del territori. Les mobilitzacions contra la burocràcia, els elevats costos i la competència deslleial tallen a hores d'ara la circulació a l'A2, a Fondarella, a l'AP2 i l'N240 a Montblanc, impossibilitant, per tant, la connexió per carretera d'alta capacitat entre Barcelona i Lleida i entre Lleida i Tarragona. Els manifestants lamenten que la situació a la pagesia és greu.
Tenim govern, no? Entenem que no saben el que han de fer. Jo només el que demanem és que, si de veritat volen que hi hagin pagesos, doncs que ho diguin públicament, i quants n'hi ha d'haver, o no sé, però el que no pot ser és que no facin res, no actuïn, que la situació és molt greu, és que és molt greu ara. I a més que tancarà un munt d'empreses.
Estem sortint a reivindicar el que nosaltres creiem que s'hauria de fer, sobretot des d'Europa, però també des del Ministeri Espanyol i des del Govern de Catalunya. Donen l'excusa que això ve d'Europa, això ve de Madrid, però ells, si volen, poden fer moltes coses també aquí.
I a la Catalunya central, els pagesos també han tallat la C-16 en tots dos sentits, a Sallent, així com l'eix transversal, i la C-17. Trànsit informa que a aquesta hora també estan tallades la C-14 al Cuber i la C-15 a Vilafranca del Penedès. N'estarem molt pendents de com es desenvolupen totes aquestes mobilitzacions. Més qüestions. Els fiscals del Suprem estan reunits a aquesta hora per estudiar l'informe del fiscal Álvaro Redondo, on conclou que no hi ha indicis suficients per imputar l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, i descarta, per tant, també que els fets investigats siguin constitutius d'un delicte de terrorisme. La Junta comptarà amb una quinzena de fiscals, entre els quals n'hi haurà alguns del procés, com Fidel Cadena, Javier Zaragoza o Consuelo Madrigal. Durant aquesta reunió, Redondo defensarà la seva proposta i, si la majoria hi està d'acord, l'informe quedarà aprovat. Si la resta de fiscals tinguessin opinions contràries, el text s'hauria de tornar a redactar. I la mesa del Congrés dels Diputats ha aprovat establir compte com a termini el 21 de febrer perquè la Comissió de Justícia arribi a un acord sobre la llei d'amnistia. Tot i això, aquest període es podria allargar i seria durant 15 dies més. Així com a molt d'hora, la llei es podria aprovar en el ple a finals d'aquest mateix mes. I abans dels esports, la xarxa de Rodalies comença a recuperar la normalitat després d'un matí d'incidències molt complicat. El tram entre la plaça de Catalunya i l'Arc de Triomf, les línies R1, R3, R4 R4, R12 i l'RG1 han patit afectacions i els retards han superat els 30 minuts en alguns casos. Per tal de minimitzar la incidència, s'ha reprogramat el servei a l'R1, de manera que circulaven dos trens per hora i sentit, i de forma selectiva alguns també es desviaven per Passeig de Gràcia. Les 12 i 5 minuts. Pel que fa a l'actualitat esportiva, el periodista radiofònic Carlos Herrera ha anunciat aquest matí, des del seu programa que dirigeix a la cadena COPE, que es presenta a les eleccions per ser president de la Federació Espanyola de Futbol.
Confirmo mi candidatura. Espero estar a la altura, espero ganarme la confianza del fútbol español y espero hacer un buen trabajo en el futuro en favor de nuestro fútbol.
Herrera ja havia deixat entreveure la seva intenció ara fa uns mesos, tot i que aleshores només va ser un comentari i que no va anar més enllà. Avui ha formalitzat la decisió, suposant que compleixi els requisits establerts per la federació. Entre aquests hi ha tenir l'aval del 15% de l'Assemblea General. El president de la Federació Espanyola de Futbol s'escollirà el pròxim 24 de maig. Aquest càrrec estarà ocupat en funcions després de la dimissió de Luis Rubiales pel petó no consentit a la futbolista Jennifer Hermoso, un cas que està sent investigat per l'Audiència Nacional. I també en futbol, aquesta nit comencen les semifinals de la Copa del Rei amb la disputa del primer partit d'anada que juguen Mallorca i Reial Societat. L'estadi de Son Moix serà aquest dimarts a les 9 de la nit la primera prova de foc pel Mallorca, amb els dubtes de si Muriqi serà titular. Pel que fa al conjunt basc, recupera el japonès Take Kubo i el malià Hamari Traoré després de la Copa d'Àfrica. A diferència de la resta d'eliminatòries d'aquesta Copa del Rei, les semifinals ja juguen en doble partit. El duel de tornada serà el 27 de febrer a Sant Sebastià i l'altre partit de semifinals es jugarà demà dimecres entre l'Atlètic de Madrid i l'Atlètic de Bilbao. I abans de marxar, els hem d'explicar una notícia d'última hora. El govern espanyol ha atorgat una ajuda extraordinària de 12,7 milions d'euros als gairebé 11.000 agricultors de Catalunya del cultiu de secà, arròs i tomàquet per a la indústria. Aquesta partida ha de servir, per tant, per compensar els efectes de la sequera, la greu sequera que viu al territori, i també els efectes de la guerra d'Ucraïna. Recordem que Catalunya és una de les comunitats autònomes qualificades com a zona d'afectació alta per les terres de cultiu de secà. Això és tot per ara. Més informació d'aquí una hora, serà la una del migdia. Sempre també poden seguir connectats a les xarxes socials i web de Ràdio Estel. Ara fins la una els deixem amb Joan Trias i tot l'equip de la caravana.
Ràdio Estel. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Una proposta única i nova les 24 hores del dia. L'actualitat de l'Església, el diàleg interreligiós, la vida pastoral, la litúrgia, precària i reflexió, emissions històriques, música i moltes altres realitats. Tot a Ànima Estel, des de l'aplicació Ràdio Estel oficial o des de radioestel.cat. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món.
Si una parte de ti quiere estrenar casa ya, pero la otra necesita entender bien la hipoteca...
Con la que está cayendo, ¿qué hago? ¿Fija, variable o mixta?
Hipoteca con todo Banco Sabadell. Con la agilidad de un banco online y los especialistas de un banco experto. Calcula tu cuota en bancosabadell.com/hipotecas.
Radio Estel. Barcelona. 106.6. La caravana fa la parada solidària.
Vinga, va, passant 9 minuts i mig de les 12 del migdia. Ja sabeu que diumenge passat, us ho comentàvem a l'inici d'aquest programa, es va celebrar el Dia Mundial contra el Càncer, i avui nosaltres volem posar el nostre focus en aquest tema tan dur i tan preocupant alhora. Perquè el càncer és una malaltia duríssima, i s'ha de dir, tota una batalla lliurada pels qui la pateixen i també pels investigadors i professionals de la salut que van a la recerca de solucions efectives. També abarca altres aspectes, perquè no sé si ho sabíeu, però es tracta d'una malaltia que té la prevalència més gran de pèrdua de treball. Només us dono una dada. el risc d'estar en atur és un 34% més gran en supervivents de càncer, segons l'Associació Espanyola contra el Càncer. Per comentar tot això, ja podem saludar precisament avui a l'Orlando Salazar. Ell és responsable de benestar social de l'Associació contra el Càncer de Barcelona. Orlando, molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres un dia com avui.
Hola, molt bon dia, Joan. Encantat.
Orlando, per començar, i per qui no us conegui, breument, què és l'Associació contra el Càncer? Com neix? Quina és la seva missió principal? Detalla'ns una mica la vostra feina.
Bueno, l'Associació Espanyola contra el Càncer pues, és una organització sense ànim de lucre, no?, que va ser fundada el 1953 i, bueno, pràcticament tots els seus fons, el 90%, són de finançament privat i està integrada, pues, per pacients, familiars, voluntaris, professionals i, bueno, que treballin conjuntament per millorar la vida de les persones, col·laborant contínuament, pues, amb altres autoritats sanitàries i amb 63 entitats socials, locals i internacionals i nacionals, bueno. I, bueno, els pilars més importants serien consciència, informar i donar suport i acompanyament, lògicament a part d'investigar.
Ho dèiem al principi, Orlando. Diumenge va ser el Dia Mundial contra el Càncer i la lluita contra aquesta malaltia té molts matisos, però des d'un punt de vista social, que ara ens ho posaves sobre la taula, quines són les grans mancances que encara existeixen?
Bueno, pues crec que mancances a principi seria tot el que seria la reincorporació laboral, no? Donat que hi ha moltes persones que tenen que fer una reincorporació i no estan en situació de poder fer-ho, ja sigui per situacions emocionals, bueno, d'arribar-se'ls i tractament, les situacions també d'adaptació de treball. En molts casos també pot ser que sigui per temes de situacions més legals o processos burocràtics amb el tema d'incapacitats no resoltes o que no estan d'acord o que han de formular processos, entre d'altres.
Mm-hmm. Estem conscienciats tots pel que fa a aquesta matèria social sobre el càncer? O quan parlem del càncer normalment tots ho fem des del punt de vista de la malaltia i ja està? Bueno, ja està, que ja està bé, però vull dir que hi ha més aspectes com tota la qüestió social que ara abordàvem, no?
Bueno, és una bona pregunta. Bueno, des del nostre punt de vista crec que no, perquè al final, quan et trobes en la situació, primer que sempre ho diem, no?, que és molt difícil quan et trobes en aquesta situació i que no t'ho pots ni imaginar, però t'afecta a totes les esferes de la teva vida, tant no només teva, sinó familiars, amistats, com tu abordes l'enfermetat a nivell emocional, a nivell de treball, a nivell fins i tot de prioritats en la teva vida, un conjunt d'aspectes, no?, que et desborda completament.
Uh-huh. Abans ho dèiem amb una sola dada i a mi em frapava aquesta dada de veritat. El risc d'estar en atur és un 34% més gran en supervivents de càncer, segons la mateixa Associació Espanyola contra el Càncer. És una barbaritat, el 34%. Com s'hi ha de lluitar contra això?
Bueno, des de l'associació el que s'intenta és treballar conjuntament amb entitats, bueno, el tercer sector i fent incidència política per intentar, no?, i amb empreses per intentar millorar que tinguin les millors reincorporacions laborals a aquest tema, ja que he donat que, bueno, més de cara al 2030 l'objectiu és que el 70%, no?, dels casos estiguin en supervivència, serà una realitat, no?, que aquestes persones estaran en edat laboral. Per tant, s'ha de trobar la manera de que puguin reincorporar-se de la manera més adequada possible donar les seves situacions civils problemàtiques, per dir-ho així, a part dels nous diagnòstics que apareixeran.
Ara em parlaves de nous diagnòstics, abans em parlaves de recerca. Com està la recerca a dia d'avui pel que fa al càncer?
Bueno, sí que és veritat que actualment tenim... hi ha una sèrie de càncers que estan molt més investigats i que hi ha un... de mama... el de colon, però sí que és veritat que hi ha altres, com el de, no?, el de fetge, estómac, pulmó, que encara pues, tenen un risc de mortalitat de més d'un 30% i, bueno, encara queda molt de camí, no?, per millorar en aquest tema.
Abans et preguntava si estàvem conscienciats tots com a societat pel que fa a aquestes qüestions socials en les quals també hi afecta el càncer, però estem conscienciats sobretot pel que fa a la prevenció?
Bueno, el tema de la prevenció també és, bueno, lògicament és el pilar més gran, no? Al final, els hàbits de vida saludables, no? I el tema de fer cribatges precoços, pues, lògicament faciliten, no? Que si tens un càncer ho puguis abordar d'una millor manera i si no el tens, lògicament prevenir-lo. Perquè al final un 40% venen d'estils de vida saludables. O sigui, es podrien prevenir un 40%.
Un 40%,
Sí.
És una barbaritat.
Sí.
Està clar que la resposta mèdica és el que més necessita un pacient, però, com deia, sovint abordem la qüestió mèdica, que és la més important, evidentment, però no abordem la social, i en la social també hi entra sentir-se ben acompanyat durant tot el procés, no?
Bueno, sí. No diria tant de necessitat d'acompanyament, sinó de tenir pues, un acompanyament adequat, no? Uh-huh. Al final, què vol dir? Bueno, saber escoltar les necessitats de la persona, no? Posar-se en la disposició en relació d'ajuda conscient. I bueno, crec que en aquesta societat encara generalment va mancar d'eines per acompanyament en aquest tema.
Uh-huh. I normalment quan...
Bueno,
deies, perdona, Orlando, digue'm.
No, i això, bàsicament, que has de veure... Pues, poder generar un diàleg obert, senzill, clar, que el pacient pugui esbrinar doncs, de quina manera el podem ajudar, bàsicament.
Mm. Clar, quan parlem d'acompanyar algú... Jo crec que quan parlem d'una malaltia greu, i el càncer és suficientment greu com per parlar-ne, hem de parlar també de les persones, normalment sol ser un familiar o un amic íntim de la família, que fan aquest paper d'acompanyants. No sé si des de l'associació també oferiu suport a aquests acompanyants.
Sí, des de l'associació s'ofereix tant el suport al pacient com als familiars. Uh-huh. Tant a nivell emocional com a nivell social o...
Què ha de significar per un malalt amb càncer aquesta companyia o aquest sentir-se ben acompanyat o aquest acompanyament en el seu procés?
Bueno, aquí hi ha una sèrie de factors, no? A vegades també és el tema de, per si la naturalesa de la malaltia, que és inesperada, no? I imprevisible, també a vegades es veu com una amenaça real a pèrdua, no? De vida, i bueno, la incertesa també que aquesta vivència significa, per dir-ho així.
Hem conegut també recentment aquest impacte laboral que ara dèiem, no? Aquest 34% d'estar en situació de risc d'atur, un 34% més gran en supervivents de càncer. Per tant, intueixo, Orlando, que tenir càncer encara a dia d'avui, no sé si és tabú, que jo crec que ja ho és menys respecte als anys anteriors, perquè almenys se'n parla més, però està estigmatitzat?
Encara a dia d'avui pues, hi ha una sèrie, no?, de situacions, no?, especialment físiques, també a nivell de... No només físiques, no?, sinó psicològiques, que hi ha persones que bueno, poden entendre més o persones que poden entendre menys. I sí que és veritat que pues, a nivell laboral és un tema que dificulta, no?, i també que no es sap abordar, donat que no hi ha eines. Ja sigui per quan tens, per exemple, un company de feina que té càncer, no saber com tractar, no saber com dir, no saber com acompanyar en aquest procés, no saber com tampoc dirigir-se a la seva família, i el mateix, no?, des dels directius cap a la mateixa, bueno, al mateix treballador. Mm-hmm.
Si parlem d'iniciatives que oferiu des de l'Associació contra el Càncer, l'Associació Espanyola contra el Càncer, hem de parlar d'una iniciativa que es diu Todos contra el Càncer, impulsada per la mateixa associació a nivell estatal. En què consisteix aquesta iniciativa?
Bueno, aquesta tindria una mica l'objectiu de consciència i mobilitzar la societat sobre la importància de sumar recursos, no?, i les capacitats de tots envoltant aquest programa d'acció contra el càncer. Mm-hmm. I, bueno... al final és intentar donar pues, el primer pas per aconseguir canviar tot això, és, bueno, que tot té l'objectiu d'arribar al 70% de la supervivència bueno, al 2030.
I posem prou recursos públics per resoldre-ho tot plegat o encara fa falta molt més?
Clar, a nivell públic no et sabria dir si posem, evidentment, tota la part d'acompanyament a familiars o situacions en què la persona ha de fer front, no?, a aquestes despeses o a aquesta situació provocada que genera, no?, també una disminució d'ingressos, si parlem des del punt social, pues no està coberta. Donat que una persona quan té càncer no té cap tipus d'ajuda concreta per tenir-la. també és veritat que cada càncer és diferent i cada situació és diferent, no? Però no hi ha algú establert com a tal.
Ja. Dia Mundial contra el Càncer, diumenge passat. No sé si veu fer alguna iniciativa des de l'associació.
El diumenge passat. Uh-huh. Sí, van començar el que seria el tema de... no sé com dir-ho, concretament a les persones de la FIFA i altres, com dir-ho... No sé com dir-ho tècnicament, però van estar posats amb un braçalet verd, no?, els esportistes, i van estar amb aquest braçalet donant visibilitat a la situació.
Uh-huh. Jo sempre sóc dels que diu, Orlando, que una associació no és res sense els seus voluntaris, i suposo que hi compteu, no?, amb voluntaris des de l'Associació Espanyola contra el Càncer?
Sí.
Quina és la seva tasca?
Sempre són benvinguts i són un pilar important.
Quina és la seva tasca?
La tasca del voluntariat, pues tenen diferents. El voluntariat pot estar ubicat a hospitals fent l'acompanyament, no?, als pacients allà durant el tractament de dia mentre fan el tractament, no? Poden ser per domicilis, poden fer companyia, pot ser per desplaçaments mèdics, pot ser per fer tasques burocràtiques, entre d'altres.
Qualsevol que ens estigui escoltant i es vulgui fer voluntari de l'associació, podria fer-se'n?
Sí, han de passar per un cribatge, no?, i una formació, però sí, es podria.
Suposo, Orlando, que tots hem vist la gent de l'Associació Espanyola contra el Càncer recollint diners per tal de fer aquesta recerca, d'ajudar a les necessitats socials de la gent que pateix càncer. Però si som a casa, podem fer algun tipus de donació?
Sí, es pot fer. En veritat es podria fer a través del número d'InfoCàncer, que és 367 dies, es truca i ja es pot fer la donació a través d'allà. També es podria fer a regla de la compra de la teva vida, que és, són els voluntaris que estan ubicats també a diferents supermercats durant aquests 4 dies i que es pot donar una aportació per a aquest tema.
Finalment, Orlando, sí que és veritat que parlàvem d'una iniciativa que engegàveu fa poc, aquest Todos contra el Càncer, impulsada per l'Associació Espanyola contra el Càncer. No sé si teniu alguna iniciativa pendent pels propers dies.
Sí, seria aquest tema, no?, la compra de la teva vida, i no tenim com a tal més iniciatives d'aquest caire, per dir-ho així.
Orlando Salazar, responsable de benestar social de l'Associació contra el Càncer a Barcelona, moltíssimes gràcies per atendre'ns un dia com avui a la caravana de Ràdio Estel. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies, bon dia.
We'll be right back. 25 minuts que passen de les 12 del migdia.
Ja és aquesta hora. Com se'n passa el matí?
Sí. Escolta'm, abans de saludar el doctor Jacinto Valverde, que de seguida et deixem amb ell,
sí,
Rafa.
Aquesta estoneta d'intimitat entre ell i jo i tot Catalunya i Andorra.
Preciosa.
Preciosa, sí senyor. No ho definiria millor. No, el Jacinto em mola molt. Sempre dona bons consells.
El Jacinto, eh?
El Jacinto. Som col·legues. M'escriu de vegades.
Sí?
És divertit. Això ja saps que jo ho explico tot.
Sí.
Té uns memes i uns gifs i utilitza unes coses per WhatsApp. N'hi ha un que m'encanta, que és... Li dic, bueno, Jacinto, de tal, no sé què, li faig una proposta... I és un tio que s'està ofegant en un xarco, però treu les mans i fa amb els polses dient ok. Aquest és graciós. Bueno, escolta, una cosa que també és salut, com lligo les coses, un mestre de la ràdio.
Una cosa que també és salut, eh?
També, una cosa que també és salut és Cap Bravo, la cistella Cap Bravo, que us està esperant per aquest divendres, un nou sorteig.
Salut, és alimentació, és benestar,
és de tot, perquè a més han preparat, no sé què estic buscant aquí al guió, perquè aquest és el guió del Viure en Salut i no tinc el de Cap Bravo. No, saps què estava buscant? Perquè hi ha una fotografia al guió de Cap Bravo de la cistella, tot i que la tenim aquí al costat.
Sí.
La podríem posar aquí on tenen tots aquests aparells, el Candy
i
companyia,
sí.
Podríem posar aquí la cistella Cap Bravo com si fos la Champions.
Sí, home, els aparells. Què vols, que rosteixin les llenties?
Home, igual podríem fer-lo, eh? Entre un d'aquests aparells...
Un bon guisat.
Jo crec que en aquests aparells que hi ha aquí al costat de l'estudi, algun microones n'hi ha. No m'he fixat, però probablement es pot fer arròs allà, saps què vull dir? I que no ho facin de vegades quan no mirem els tècnics.
Ai, brillante.
Arròs brillante.
No, la idea. Ah.
La idea i l'arròs. Bueno, escolta, que tenim una cistella per regalar.
Va.
Què diu la Núria? Ara fa uns gestos allà. Bueno, tenim una cistella per regalar i tenim una pregunta. Avui és el dia en què va néixer el mític Bob Marley.
Sí, home. Mira'l.
Mira'l, aquí està.
Tu ets un gran fumador, no, Rafa?
Sí.
Val.
Tot legal, eh?
No, ja.
Vaig a l'estanc.
Sí, home,
no
sí.
Tinc cap persona amb suadora negra que passi pel meu barri.
De suadora negra, eh?
Que passi pel meu barri.
Hem de portar de suadora negra?
Tot i que et dic una cosa...
Avui l'Eus Plou anàvem de suadora negra.
Al meu barri, sí. Qui? El Leo. Bueno, és que... al meu barri, de vegades, tu estàs fent una passejada en família...
Sí.
Que dius, mira quin ambient més bo, i sents com un... Un aroma, de sobte, que dius... Bob Marley estaria orgullós.
S'estan fent...
Bob Marley estaria en la seva salsa. En aquest moment estaria en la seva salsa. I a més, com ja ho tenen identificat els meus fills, diuen, esto es un porro, no, papa? Sí.
Sí.
Bueno, doncs això. Total,
Fill de Bob Marley, que encara toca, eh?
Ah, sí?
És una realitat.
No ho sabia.
Sí, home, sí. Normalment hi va un festival que es fa...
Sí que estàs informat.
Sí. És que a mi el reggae m'agrada. L'altre no. Però el reggae sí, m'agrada.
Perfecte.
Va un festival que normalment es fa al País Valencià, per cert.
Ah, mira.
Que es diu Rototom.
Ah, el Rototom.
El Rototom.
Sí, el conec.
Normalment hi participa...
No es fa a Castelló, el Rototom? És de Castelló?
Jo diria que sí.
Sí,
és del nord. Sí, ha de ser Castelló, segur.
Sí, és Castelló.
Espera, que ens indiquen...
Què passa? Que està Bob Marley. Està el fill de Bob Marley, al carrer.
No sé què ens indiquen ara mateix, eh?
Ah, que ha passat fent un homenatge a Bob Marley.
Val. I normalment en aquest festival hi participa el fill de Bob Marley.
Sí. De fet, està creuant el carrer ara mateix, el fill de Bob Marley. Bueno, doncs res, que avui en el dia de Bob Marley, que portava aquest... Sort que la gent no sap de què parlem en aquest cas.
Millor, ara mateix millor.
Especialment el director de la casa, que no sàpiga què estem dient. Bueno, tot encriptat.
Sí que ho sap.
No, si s'assoma a la finestra, ho sabrà. Però que no surti. Bueno, doncs res, que tenim una cistella Cap Bravo per regalar, sempre fem una pregunta, i avui en el dia de Bob Marley, dia del naixement del mític Bob Marley, preguntàvem pels canvis de look, com ell tenia aquell look tan particular.
Sí.
El look rastafari, amb les rastes aquelles i les cintes de colors i tal. Preguntàvem, eh? N'hi ha gent que sí, eh? Hi ha gent que ha contestat que han arriscat...
Ja tenim respostes, eh?
Tenim respostes. La gent ha arriscat, però ha tornat a... Diguem que no ha quedat convençuda d'aquest canvi, ha tornat. I tenim alguna resposta de... Ho he pensat moltes vegades. i no ha acabat,
i no ha acabat de fer el materialitzar-se,
salt, de materialitzar-se en la perruqueria quan és corresponent, o a casa, si són atrevits i saben fer aquestes coses. Doncs encara teniu temps per participar, podeu participar quan vulgueu, perquè cada resposta és un paperet que posem a aquesta bossa dels sorteig dels divendres. Us animem a posar-vos en marxa, perquè el premi és meravellós, és salut.
Fixa't.
I és una cistella Cap Bravo amb tot de productes per cuidar-vos en aquest mes de febrer.
Escolta'm, resposta 663-99-30-62.
Exacte.
Després comentarem una mica les respostes, al final del programa.
Ah, sí, si dona de
com,
sí.
Com, això?
Ah.
Ha estat cunyadot, això, eh? De pel ja. Llum boca, eh?
L'Andreu, al cel sigui, al cel...
El cel, perquè agafarà un avió.
Mira, l'Andrea va Pujeritos. Exacte, perquè agafarà un avió, sí, per marxar. Sí, sí. Doncs,
ben amunt, Andreu, ben amunt.
Em va dir en el seu comiat, sí, cunyat divertit, em va dir. O sigui, el cunyat, sí, li sonava molt fort i ho va atenuar.
És veritat.
Amb la,
no, però és que hi estic, no, el pitjor és que hi estic d'acord.
Estàs d'acord? Jo de mi mateix sempre he tingut un concepte una mica més elevat de... d'humor intel·ligent, però ja veig que no em dona.
Sí, home, sí.
Les meves pretensions, sí, home, no, sí, no es reflecteixin en la realitat.
Ai,
bueno, no passa res, cadascú el que jo accepto tot.
Que bé.
Accepto tot. Tu ja ho saps.
Gràcies.
Som molt agraïts. No?
Escolta'm, anem a publicitat i de seguida Jacinto.
Home, i tant. Sí? Jacinto por vena, sí senyor.
Jacinto por vena. Vinga, va, fins ara. Amb Rafa Sanahuja.
Ràdio Estel.
Si necessites vitamina C, no ho dubtis. Bit-C-1000 de Laboratoris Marnis aporta vitamina C liposomada i altament assimilable. La vitamina C contribueix a la funció immuna normal i protegeix de l'oxidació. Bit-C-1000 té format bebible monodosi amb gust de taronja. Demana Bit-C-1000 de Laboratoris Marnis a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel t'ofereix cada dia a les 6 de la tarda tota l'actualitat social i religiosa. És l'espai de referència sense distància per apropar-te a les notícies més importants amb els seus protagonistes. En 45 minuts, entrevistes i seccions dedicades a la caritat, l'economia en valors, el diàleg interreligiós, el món del treball i la pastoral de l'Església. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Estel. Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Aquest és un missatge per tots aquells que et van dir que no podies canviar el món. Ara sí que pots, gràcies a l'efecte ésser humà, un superpoder que ens converteix en l'única espècie capaç de revertir el dany que causem al planeta i d'aturar la fam i la pobresa. És hora d'utilitzar aquest nou poder. Descobreix com fer-ho amb mans unides a efecteésserhumà.org.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Salut, amb el doctor Jacinto Valverde.
Vinga, va, ara sí, una mica més de 4 minuts que passen de 12:45 del migdia. Després de recordar-vos que tenim una cistella Cap Bravo per vosaltres i de tots els continguts de la caravana durant aquestes hores, arriba el moment de tornar a obrir les portes del Viure en Salut, espai que tenim aquí als matins, un clàssic de Ràdio Estel i que ara forma part dels continguts de la caravana, moment en què Joan Trias, conductor i alma mater del programa, surt per la porta de la història, però si ho aconsegueix, i s'agafa aquests minuts per respirar enmig de les 6 hores que dura aquest programa, el matinal de Ràdio Estel, la caravana. Per tant, ja ho sabeu, cada dia de dilluns a dijous em teniu portant endavant aquest espai, acompanyant-vos i tractant de donar solucions als vostres problemes de salut, de mà de les expertes mans, acompanyats amb els consells, amb els productes, amb el savoir-faire dels amics de Marnis. Per tant, el canvi a la caravana és imminent, marxa a Trias una estona I de seguida saludem en directe des de Madrid al doctor Jacinto Valverde, el nostre doctor de confiança, i tot el que ens aporta, la seva saviesa, l'elegància i l'humor, en directe, com us deia, des de Madrid. Sabeu, us ho recordo, ja sé que ho sabeu, però us ho recordo, que viure en salut és l'espai de salut i benestar al qual podeu preguntar qualsevol dubte mèdic fins a la una del migdia. En realitat són 24 hores, 24 hores oberts per rebre les vostres consultes. Estem al vostre servei. Preguntes sobre salut i benestar. Com podeu fer aquestes consultes, aquestes preguntes? Doncs us ho expliquem.
Fes les teves preguntes al doctor Valverde al WhatsApp de Ràdio Estel. 663-99-30-62. 663-99-30-62.
La importància d'aquest número és, bueno, és fonamental, podríem dir, perquè és la clau que us obre les portes d'aquest espai del viure en salut. Ja sabeu, no us ho penseu, és la nostra invitació, la nostra suggerència. Si teniu qualsevol dubte, qualsevol cosa que us faci la guitza, qualsevol problema de vosaltres, d'un familiar, d'un veí, d'un amic, que penseu que podem ajudar a resoldre, no us heu de pensar massa. Heu de llançar-vos a enviar missatges, missatges de veu o missatges per escrit. Aquest número que m'escoltat ara mateix, el 663-99-30-62, 663-99-30-62, missatges de veu o missatges per escrit per explicar-nos el vostre cas o el cas que considereu. Que no us ve bé, que no us ve de gust un missatge a aquest número, també teniu l'opció del correu electrònic, de l'adreça de correu electrònic, per explicar-nos tranquil·lament en qualsevol moment del dia què us passa i quina solució, i demanar-nos una solució que segur que us podem donar. L'adreça és lacaravana@radioestel.cat, lacaravana@radioestel.cat. Aquí ens exposeu el vostre dubte o pregunta i nosaltres, encantats, encantadíssims, de comentar el vostre cas amb el nostre doctor. Per tant, moment de saludar, com cada dia a aquesta hora, més o menys, el nostre doctor de confiança i de capçalera aquí a Ràdio Estel, aquí al Viure en Salut. Parlem, evidentment, del doctor Jacinto Valverde. Buenos días, doctor.
Hola, Rafa, buenos días.
Yo cada día intento que el buenos días suene igual de potente. Hoy no sé si lo conseguí, creo que sí.
Siempre, siempre lo conseguís. Bueno. Estando esa voz bien proyectada.
Muy bien, fantástico, claro, al final. Se le va cogiendo los tranquillos a todo esto.
Uno lleva aprendiendo hasta el vocablo y el vocabulario típico de la profesión, ¿verdad?
Sí, al final sí. Al final todo se va quedando en el cerebro poco a poco, a base de un día y otro, que siempre es un placer. Y al final yo lo comento a familiares y amigos, que aprendo muchísimo en este espacio, en el Viure en Salud, y que me sirven también para mi vida personal. Y mira, ahora mismo tengo un caso que paso a comentar contigo, Jacinto, si te parece. Una persona bastante cercana que ha tenido una luxación en la parte del hombro, una luxación. Sí. Yo cuando escucho luxación, ya entiendo, que es pues un problema, que es, no sé exactamente, es que el problema es que no sé muy bien cómo definirlo, y quería pedirte a ti que me ayudaras a entender lo que es una luxación, que le pudiéramos dar algún consejo a esta persona y también alguna recomendación, no sé si Marnis tiene algún producto en este caso para poder aliviar los síntomas o algo parecido.
Bueno, vamos a ver, una luxación es la pérdida permanente, ¿vale?
Sí.
De la relación que hay anatómica entre las superficies de dos huesos dentro de una articulación, hablando en plata. Cuando las dos superficies óseas de una articulación que están enfrentadas en su sitio, cuando una se va de la línea de confrontación de la otra, se sale de su línea, es lo que se llama una luxación.
Vale.
Por ejemplo, la del hombro es que ese tipo de citas de anatomía, pues se sale lo que es la confrontación del húmero con el hueso del omóplato y la clavícula.
Es para hacerlo de manera gráfica y que sea muy fácil de entender, ¿podríamos decir que es como un cajón que tiene sus vías y no termina de encajar?
No, que se sale, que tú sacas el cajón.
Directamente se sale, ¿eh?
Vale. Claro, tú sacas el cajón y luego, como esos cajones que se pujan antiguos, cuando los sacas, que luego no hay manera de volverlo a meter, ¿vale?
Vale.
Algo así pasa con las luxaciones. Lo que pasa es que las luxaciones pueden ser de muchas clases.
De muchos grados, ¿no? A lo mejor hay más.
Primero, puede ser una luxación aguda, o puede ser una luxación que no sea tan aguda, que haya pasado mucho tiempo. Ya. Porque a veces un hueso no se luxa completamente, sino que tiene una luxación parcial que no es completa y tú puedes aguantar un tiempo.
Vale.
¿Vale? Luego puede ser una luxación traumática, que son las que suelen ser habituales en los hombros, ¿vale? Uh-huh. Tú te das un golpe o te dan un tirón, tienes mucha laxitud del resto de los componentes anatómicos que protegen y le dan estabilidad a la articulación, y el hueso se sale de su sitio, ¿vale? Pues eso en el hombro es muy frecuente, o porque te has dado un porrazo gordo. También es muy frecuente las luxaciones de la clavícula, también son bastante frecuentes, traumáticas. La de la cadera, sobre todo en las personas que están operadas de la cadera, y una muy frecuente es la del codo, que además es así que hay que, como si dijéramos, reducirla lo antes posible, porque puede afectar a estructuras importantes, como pueden ser los nervios que pasan por esa zona, y fastidiar mucho más.
Jacinto, perdona.
Dime.
Mira, tenemos que hacer una hacemos un paréntesis porque tenemos una última hora informativa que es bastante importante.
Venga.
Ha vuelto a entrar Joan Trias en el estudio, nos informa de lo que está pasando en Badalona. Joan, ¿qué ha pasado?
Hola, Rafa. Una notícia de darrera hora, i és que acabem de saber que un edifici de 5 plantes s'ha esfondrat des del forjat fins als baixos a la ciutat de Badalona aquest matí. Els bombers ara mateix estan cercant persones atrapades, de moment no n'han localitzat cap. És un edifici situat al carrer del Canigó de Badalona, número 9. De moment és el que sabem, que fins a 13 dotacions de bombers han evacuat preventivament els dos edificis del costat, el número 7 i el número 11. Uh-huh. També s'ha activat el sistema d'emergències mèdiques, el SEM, que hi ha anat cap allà, amb equip de bombers, equip de psicòlegs, protecció civil. S'ha activat també el pla ProSicat per part d'emergències de la Generalitat. I de moment aquesta és la informació, aquest edifici que semblaria haver-se esfondrat i que s'estan buscant les persones que hi poguessin haver atrapades. De moment no s'ha localitzat cap víctima. Quan tinguem més informació, doncs us explicarem o bé nosaltres aquí a la caravana o bé ara mateix a la una al butlletí informatiu amb més informació de tot plegat.
Doncs moltes gràcies, Joan. Esperem que la cosa doncs no termini en tragèdia. Esperem que la cosa amb els serveis que s'han posat en marxa doncs pugui tenir una solució de la millor manera possible. Com ha dit Joan, continuarem informant, evidentment, a mesura que tinguem més informació als diferents butlletins horaris i també en directe, si s'escau, aquí a la caravana. Jacinto, no sé si has entendido bien lo que ha pasado, pero bueno, es una última hora bastante,
sí,
bastante seria, este edificio.
Preocupante, sí, sí.
Preocupante, porque claro, un edificio entero que se derrumba, evidentemente, pues puede ocasionar daños personales muy importantes. Por lo tanto, estaremos al caso y esperemos que no se tengan que lamentar víctimas. Esperemos que sea así. Pues nada, seguimos adelante. Nos estabas contando todo el tema de las luxaciones.
Y de las luxaciones, que bueno, hemos dicho que pueden ser traumáticas, pueden ser también complicadas. ¿Qué eso qué quiere decir? Que aparte de que se pierda la relación articular que hay entre las distintas zonas del hueso, pueden afectar, lo que yo te hablaba, a territorios vasculares o nerviosos,
sí,
como puede ser muchas veces cuando ocurre en una fractura luxación del codo, ¿vale? Eso es muy habitual. Luego tienen las luxaciones patológicas, que sin venir a cuento, pues porque tengas una lesión de mal pronóstico,
sí,
mala, en la articulación del hueso o en el propio hueso se luxe de forma sin que le hayas dado ningún golpe ni nada por el estilo.
Uh-huh.
Luego tiene las luxaciones congénitas. Siempre has oído hablar tú de la luxación congénita de cadera en el niño.
Sí, ¿eh? Sí, sí.
Es muy habitual, pues este es un típico caso de luxación congénita. Y luego tiene, habrás oído también aquellas personas que tienen luxaciones de hombro reiterativas, recidivantes, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, de todas maneras, todo este tipo de situaciones, de patologías, lo primero que tienes que hacer es el diagnóstico, eso con una radiografía normal y corriente. A veces simplemente con la exploración ya lo ves, ¿vale? Pero si quieres asegurarte porque tengas alguna duda, con una radiografía simple y corriente lo ves, y luego lo que tienes que hacer es volver a intentar reducir esa luxación, ¿vale?
Uh-huh.
El tratamiento de una luxación, como es una zona de tu cuerpo, de la articulación, que está fuera de su sitio, lo tienes que volver a poner en su sitio, ¿vale?
Claro.
No te queda más remedio.
Sí.
Porque el dolor es intenso y la impotencia funcional es total de esa articulación que está luxada.
Sí, sí.
Y eso es la única manera, el único tratamiento que tiene la luxación de la articulación que sea, es reducirla y ponerla otra vez en su sitio.
Y claro, yo entiendo que es muy doloroso, sí que en este sentido podemos recomendar algún producto, alguno de los analgésicos que a Marnis puede ayudar, ¿no?, a las personas que tienen una luxación.
Bueno, hasta que llegues al traumatólogo, médico que te la pueda diagnosticar y reducir, utiliza el Mialtrin como analgésico antiinflamatorio.
El Mialtrin.
Pero hasta que no la pongas en su sitio...
Ya, va a seguir doliendo, ¿eh?
Exactamente.
Bueno, doncs en aquest cas ja sabeu que aquest és l'explicació fantàstica que ens ha fet el doctor Jacinto Valverde. Sabem molt millor què és una luxació, com es poden produir els diferents graus i llocs del nostre cos que es poden donar aquestes luxacions. I, evidentment, tenim l'efecte analgèsic del Mialtrim, que sempre és interessant quan hi ha dolor, però si patiu una luxació, amb això no teniu prou, evidentment. Heu d'anar al metge, al traumatòleg, i us han de fer tota la sèrie de tractaments per solucionar-lo. Jo us recordo que els productes que ens recomana el doctor els podeu comprar a Herbolaris per a farmàcies i farmàcies. Podeu també consultar la pàgina web de Marnis, el seu univers, que és molt interessant. Però sobretot, acudiu a la vostra parafarmàcia o farmàcia de confiança, també Herbolaris, i allà podeu trobar o demanar qualsevol producte natural de Marnis.
Viure en salut amb el doctor Jacinto Valverde. Fes les teves preguntes al doctor Valverde al WhatsApp de Ràdio Estel, 663 99 30 62. 663 99 30 62.
Pues después de esta masterclass sobre luxaciones, que yo creo que ha sido, como siempre, muy interesante, vamos con las consultas. Recupero la última que había preparado para ayer, que no tuvimos tiempo de abordar, la abordamos esta mañana. Es en este caso de Uriol, que es de Lleida, y dice que tiene molestias estomacales recurrentes después de las comidas. En este caso, como no especifica nada, no habla de gases o de otro tipo de molestias, yo entiendo que es como en otras ocasiones nos ha pasado, pues quizá digestiones pesadas, sentirse el estómago un poquito cargado, puede haber alguna punzadita de dolor, yo lo digo por experiencia propia, porque a veces me ha pasado. Entonces, en este sentido, él se interesa por consejos sobre enfoques naturales o algún producto de Marnis que pueda ayudar con estos pequeños problemas digestivos. Dice que está buscando alternativas antes de considerar otro tipo de medicamentos y agradece cualquier consejo que le podamos dar.
Bueno, lo primero es decirle que mastique muy bien los alimentos. ¿Sí? Ya hemos repetido siempre que la primera fase de toda buena digestión es una correcta masticación. Tú tienes que masticar, dependiendo de la textura del alimento, el número de veces suficientes para que se haga una papilla y luego tragarlo. Por eso hay que darle el tiempo a comer. No podemos, si podemos, tenemos que darle ese tiempo. A veces no lo tenemos y por eso comemos rápido, tragamos casi sin masticar los alimentos.
Sí.
Y eso lo único que nos va a hacer es que tengamos unas digestiones mucho peores, mucho más pesadas. Entonces, si puedes, mastica bien, dale ese tiempo a la comida necesario para hacer una correcta primera fase de tu digestión.
Vale.
Luego, si después de comer y cenar, que son las comidas principales en España del día, puedes darte un paseo, ya mejor que mejor, porque también vas a ayudar a mejorar tu digestión. Y luego yo le recomendaría a este oyente y a todos los que tengan el mismo problema dos complementos alimenticios que te van a ayudar a mejorar esos síntomas derivados de no tener una buena digestión. El primero es el jugo de aloe vera para preparar a tu aparato digestivo, a la ingesta alimentaria durante todo el día. Es un jarabe que tiene un taponcito. Debes de tomar 20 mililitros del jugo de aloe vera antes del desayuno.
Vale.
Y luego, para mejorar también esos gases que te puede producir esa molestia cuando estás en plena digestión, pues el que incorpora unas sustancias para mejorar tus gases, como es el carbón activado, la esencia de anís y la menta.
Perfecto.
Se llama neocarbón.
El neocarbón.
Yo recomiendo tomar dos cápsulas después de desayunar, comer y cenar.
Pues ya sabes, Uriol de Lleida, estos son los consejos de Jacinto Valverde, que cualquier persona que nos esté escuchando, pues está muy bien que incorpore en sus costumbres, en sus rutinas, sobre todo la buena masticación, esto es importante para que luego la digestión se pueda llevar de la mejor manera posible. También este tema del ejercicio, ¿no? De no dejarnos enseguida en el reposo después de una comida o una cena, eso también ayuda muchísimo. Y yo estaba pensando, el tema de la masticación es curioso, porque sí que es cierto que a veces es la falta de tiempo y en esta vida que tenemos hoy en día el estrés tiene mucho que ver, o el exceso de tareas, pero también es cierto que a veces no nos acostumbramos a comer rápido, ¿eh? Y aún teniendo tiempo queremos acabar pronto, pues no, está bien reeducarnos, reinventarnos en este sentido, porque nos vamos a sentir mucho mejor. Y luego, este producto que podemos incorporar, el jugo de aloe vera y el neocarbón, dos cápsulas antes de las comidas, que va a ayudar con la correcta digestión. Pasamos a otra consulta, estas ya son nuevas de que las he bajado hoy. En este caso nos escribe Clara, de Reus, y nos habla de otro tema recurrente, que es el dolor en las articulaciones. Ya sabemos que a veces con los cambios de tiempo, etcétera, etcétera, o no, o sin que tenga que ver, pues aparecen estas dolencias en las articulaciones, y entonces también se interesa por remedios naturales, ayudas de la complementación de Marnis, que puedan venir, pues eso, para aliviar estas molestias en las articulaciones, que ya las hemos comentado otras veces, pero se las volvemos a repetir a Clara, evidentemente que sí.
Bueno, vamos a ver, lo primero para cuidar la salud de tus articulaciones, ¿qué tienes que hacer? No sobrecargarlas, ¿vale? Claro. ¿Cuál es la manera de no sobrecargar las articulaciones? Mantener un peso correcto, eso es muy importante, ¿vale? Sí. ¿Por qué? Porque, bueno, pues tu cuerpo está habituado para soportar genéticamente un peso X. Si tú ese peso lo multiplicas por dos, claro, pues tus articulaciones ya no están hechas para soportar ese peso. No tendrás la consistencia ósea, ni la musculatura, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso lo único que va a hacer es repercutir sobre tus articulaciones.
Sí.
Importante para cuidar tus articulaciones que de pequeño tú a ti ya te hayan fomentado a hacer deporte, porque eso también le va a dar elasticidad y le va a dar una mejor masa muscular a posteriori a tus articulaciones. Luego, cuando seas mayor, sigue moviendo esas articulaciones para no dejarlas anquilosadas, ¿vale? Es bueno que sigas teniendo actividad, como caminar, como montar en bicicleta, como natación, lo que cada uno pueda.
Vale. Sí.
Y luego, para reforzar nuestras articulaciones, a mí me gusta mucho un complemento alimenticio, en este sentido muy completo, por los componentes que lleva, y ya lo hemos dicho un montón de veces en este programa y no me cansaré de decirlo, que es el que incorpora el colágeno con el ácido hialurónico y el omega 3, unido al escaramujo, el condritín sulfato y la glucosamina y la ortiga, entre otras cosas.
A tope.
Y se llama Artrohelp Forte.
Muy bien.
Artrohelp Forte viene en viales, hay que tomar un vial diario.
Un vial diario de Artrohelp Forte, ahora lo digo bien, Artrohelp Forte, ayuda con el refuerzo, con la mejor salud de las articulaciones. Ya sabemos que además de cuidar el peso, que esto siempre es muy importante para cualquier aspecto de la salud, además de practicar deporte en mayor o menor medida, también es muy importante, precisamente como nos decía Jacinto, para el tema de la elasticidad de las articulaciones y de que estén en un correcto funcionamiento. Además de todo eso, si incorporamos este complemento de Marnis en nuestra rutina diaria, el Artrohelp Forte, vamos a conseguir que esa salud se refuerce, que esa salud esté mejor, evidentemente que desaparezcan los pequeños dolores que pueden hacer, porque si todo se refuerza y funciona perfectamente, no tiene por qué haber dolor, y siempre es una muy buena idea. Recordamos que estos productos de Marnis son naturales, que los puedes incorporar, ponerlos dentro de tu rutina, y es como tomarte pues todas estos componentes que nos ha detallado Jacinto, y como siempre hace de este producto en concreto, el Artrohelp Forte. Venga, pues aprovechamos los minutos que nos quedan para hablar de concentración y memoria. No te leo todo el correo, pero es de Pau, que nos escribe desde Vic, un oyente que se llama Pau, que nos escribe desde Vic, y que una vez más nos comenta pues que tienes pequeñas lagunas, pequeños problemas de concentración, que no tiene la mente a tope y que tiene algún problema de memoria. Entonces, vamos a recordar qué suplementos tiene Marnis para ayudarnos a reforzar también este aspecto.
Bueno, a mí hay uno en concreto que me gusta mucho por los componentes que lleva, complejo B, que se ayuda a mejorar la conexión entre nuestras neuronas, lleva colina y fósforo, porque también el fósforo es fundamental para la memoria, lleva zinc, cromo, lleva selenio y lleva toda una gama de derivados de la vitamina A como betacaroteno.
Vale. ¿Sí?
Y el nombre es lo mejor que tiene, que es el Memory Plus.
Ay, sí. Es de mis favoritos.
El Royal Provite.
Nos encantan.
Pues el Memory Plus lo tienes en dos presentaciones a gusto del consumidor.
Vale.
Lo tienes en viales y lo tienes en cápsulas.
Uh-huh.
¿Qué quiero tomar el vial? Pues con uno al día es suficiente. ¿Qué me gustan más las cápsulas? Pues me tomo una cápsula en desayuno, comida y cena.
Perfecto, pues este producto natural de Marnis, que incluye la colina, yo te admito, Jacinto, que cada vez que nombras este elemento, colina, no puedo evitar pensar, ¿sabes en qué pienso o no?
No, yo en el árbitro.
Exacto, yo también, en Pierluigi Collina.
Ahí está.
Que era el capo de los árbitros hace unos años. Ha desaparecido el mapa, ¿eh? Ahora ya no lo vemos nunca, no sé qué ha pasado con él.
No se ve, antes era totalmente el sheriff.
Era el sheriff. Cuando arbitraba ya lo era, un tío muy autoritario y con una presencia muy fuerte en el campo.
Sí, sí,
pero
sí.
Es que luego pasó a formar parte de la UEFA y tal, y también mandaba mucho con el tema de los árbitros.
Pues
y con este look tan particular, ¿no? Porque apenas no tenía vello, no tenía ni cejas.
Nada,
pelado completamente. Bueno, pues
no tenía ni ceja, ni nada.
En este caso, este producto de Marnis, el Memory Plus, no tiene extracto de árbitro, tiene extracto de la colina, que es otro tipo de elemento, y que viene en ayuda de cualquier persona que quiera reforzar su concentración y su memoria. Viene, como nos decía Jacinto, en esta doble presentación, viales y cápsulas, a gusto del consumidor. Me gusta mucho esta expresión también, y que podéis incorporar también en vuestra rutina sin... Notáis, amigos oyentes, amigas oyentes, que necesitáis este pequeño refuerzo. Y yo os recuerdo, un podeu trobar aquest producte i qualsevol producte natural de Marnis. És a Herbolaris para farmàcies i farmàcies. També podeu consultar la completíssima pàgina web de Marnis, el seu univers. Tenen allà catalogats tots els seus productes, és ben maca, i fa goig fer-se una passejada visual per aquest indret d'internet. Però sobretot, acudiu a la vostra parafarmàcia o farmàcia de confiança, també Herbolaris, i allà podeu trobar o demanar qualsevol producte natural de Marnis. Jacinto, muchas gracias una vez más por tu tiempo, por tus consejos, mucho ánimo con el martes, y mañana le damos un poquito más de caña aquí al Bio en Salud.
Nada, vosotros por vuestra paciencia. Buen
día. Un abrazo.
Hasta mañana.
Ara mateix acabo de veure entrar per la porta de Ràdio Estela la Inés Farrés, dissenyadora de moda, que ara de seguida ens farà el seu outfit check i ens parlarà amb la seva mirada sempre, sempre divertida i constructiva del que va passar als Gaudí i de que se'ns ve a sobre als Goya, eh? Tota la moda, tot el disseny de vestuari d'aquestes gales, que sempre és molt divertit i molt interessant de comentar. Després farem una passejada en girocleta. Avui ens portarà la Olma Giró fins al videoclub més antic d'Espanya. Videoclub, eh? Cintes de vídeo o DVDs. Déu-n'hi-do. Això s'està acabant. De fet, és que tanca aquest videoclub i està, doncs, posant a la venda articles que són únics, articles que ja estan descatalogats, pel·lícules que estan descatalogades. Encara ens queda una hora de caravana i la rematarem, si tot va bé, amb servidora de vostès i Joan Trias i la mirada posada als forocotxeros. Avui hi ha temes molt, molt divertits. M'està rient a dalt, jo sol. L'Albert Freixas, el nostre estudiant en pràctiques, em mira com si estigués boig, però és que són graciosos, els forocotxeros. Això serà la part final de la caravana i ara de seguida, en el butlletí de la una, us actualitzem tot el que està passant a Badalona i a la resta del món, tota la informació puntual amb Júlia Julbe. Vinga, això és Ràdio Estel.